Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Hola, benvinguts a aquest capítol 407 de Mossega la Poma. Avui una mica capítol accidentat, ja que és festa a la ciutat de Barcelona. No volem ser centralistes, però avui és la Mercè. I avui parlarem, avui fem un canvi, perquè teníem previst en el guió inicial parlar de criptomonedes amb en Raül Arribas, però ho deixarem per més endavant. De tot i així podeu continuar escrivint-nos les preguntes, dubtes, coses a comentar a criptomonedes@mossegalapoma.cat. Però avui parlarem d'una experiència personal d'en Ludo.
Una experiència personal?
Sí, que es diu muntant una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Estem estrella en el grup de Telegram.
Sí.
I dedicarem a parlar-ne aquí avui en l'episodi 407, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ludo, ho has trencat tot, tio. Ho has trencat tot. Has posat al sostre, has trencat unes quantes...
El terrabastall encara no està fet. No està fet tot el terrabastall, però el que he tingut que fer és prendre la decisió, donar la paga i senyal, trobar l'empresa que ho fes i decidir-me per això, per models, quantitat de plaques i una sèrie de coses.
I coneixent-te, segur que has fet un Excel en taules dinàmiques.
Sí, una miqueta m'ho estan mirant. A veure, recordem que ara fa 2 o 3 anys va venir en Roger, que és un dels fundadors de l'empresa que he contractat, que és Solar Profit. Mm-hmm. I perquè és una de les empreses que van sobreviure a la purga quan va entrar el PP i va posar la llei del sol i totes aquelles ajudes que tots aquests cap al 2007-2008 es van posar molts ajuts, doncs, per crear granges fotovoltaiques i una sèrie d'ajuts, doncs, per facilitar la instal·lació de temes fotovoltaics, i llavors va entrar el PP i per un tema d'aquests de porta giratòria, doncs, es va crear aquesta llei del sol, on va haver-hi molta desinformació a més sobre el que significava aquella llei, però que bàsicament no facilitava, primer, els horts solars no els hi feia, doncs, els va perjudicar les condicions inicials.
Sí, diguéssim que els càlculs inicials d'amortització que havien fet tots els inversors
se n'havien anat a fer punyetes.
De fet, jo, si no recordo malament, jo crec que la Unió Europea ha dictat sentències fermes contra el govern espanyol per desprotecció dels inversors, no? O encara està en tràmit, podria ser.
No ho sé, però el que sí que és veritat és el mal fort amb aquest tipus de coses, més que la llei en si, és la percepció de la llei. Perquè sí, la percepció de la llei era, bàsicament, és dir, et sortirà molt car posar-t'ho. Fins i tot, sí, no, és que t'hi
insistis. El que va existir va ser una enorme
desinformació.
Sí, desinformació, i les iniciatives que molta gent volia prendre per fer canvis que les podia prendre van quedar aturades.
Llavors, el que passa és, doncs, que la Unió Europea fa una directiva que ara el 2020 tenia que entrar en vigor, on bàsicament és que s'havia d'agafar i fer el balanç net. Fer el balanç zero, que bàsicament és si un particular té una instal·lació de menys de 10 kWh instal·lada, Doncs aquesta instal·lació, doncs, tu poses un comptador bidireccional i la idea és que quan tu no estàs consumint, doncs, quan tu no estàs consumint la teva energia, doncs la dones cap a la xarxa, i si per exemple, doncs, quan està núvol o és de nit estàs consumint, doncs això es fa un balanç, es fa un balanç net. Es fa un balanç.
I això és una normativa de la Unió Europea que força a tots els governs a fer això.
A implementar això és entre altre tipus de coses, eh? Perquè a veure, dic, escolta, a Europa no tenim petroli, o sigui, on tenim molt, molt, molt poc, dic, no en tenim, per tant, en canvi, a llocs, doncs, carai, collons, és que vas a Alemanya amb tot aquell sol que tenen i tenen plaques fotovoltaiques, o Dinamarca, que és un dels països líders en tot el món en tecnologies fotovoltaiques, perquè ara fot 20 anys es va fotre un decret per admetre. Llavors, ara el que sí que s'ha incorporat és dintre, hi ha una regulació on es simplifiquen els tràmits i a més on s'agafa i es regula per llei que les companyies han d'oferir la possibilitat aquesta del balanç net.
Companyies distribuïdores, companyies productores...
Comercialitzadores.
Per tant, tu pots anar qualsevol...
Tu tens una relació amb una comercialitzadora.
Si tu podies tenir un contracte per fer aquest sistema nou, o sigui, de balanç zero, amb, per exemple, amb Somenergia, si volguessis.
Bueno,
no?
Somenergia és un cas especial.
És una cooperativa...
Sí, el cas de Somenergia és un cas interessant perquè els de Somenergia van trobar una manera d'evitar el problema d'aquest de no poder implementar el balanç zero. Vale? Mm-hmm. Llavors, la idea de Som Energia, doncs, és que és una cooperativa, per tant tu no pots ser client, has de ser associat per poder ser client. Mm-hmm. I llavors si el compromís de Som Energia és que són capaços que tota l'energia que venen també l'estan generant en fotovoltaica o eòlica i no sé si en hidràulica. Vale? Almenys en energies netes. Aquest és el compromís que feia Som Energia. Si escolta algú de Som Energia i diga alguna bajanada, que ens ho diguin i corregirem o els convidem i parlem amb ells. Però llavors la idea de Som Energia és quan una persona, doncs, que és propietari del seu sostre, vale, que és el que no et passa, doncs, si tens estàs en un edifici de pisos, els sostres de la comunitat.
Jo, que és el meu cas.
En el meu cas, el meu sostre és meu i m'hi puc posar plaques fotovoltaiques, no m'hi puc fotre un molí...
Bueno, jo tinc un tros de terrassa, sostre, meu.
Teu.
Però, sí, però saps on mira? Al nord.
Compte, encara es podria parlar d'alguna cosa. Depèn de la inclinació, això ho parlarem després. Llavors, la idea de Somenergia és com que tu no podia... De fet, el que passava ara com ara és que si la gent que feia una instal·lació fotovoltaica per no... El problema que hi havia és que les companyies deien, jo tinc un comptador, si tu estàs tornant l'energia que tu generes, te la cobro com si la consumissis. Amb la qual cosa la gent que tenia era que fer instal·lar un vertit a terra i l'energia extra que tu estàs generant, desperdiciar-la directament. Per això hi havia gent, doncs, que es fotia, que sé, a minar bitcoins. Vale?
Ja.
Per què no?
O escalfar a la piscina. Que escalfar a la piscina. Que havies comentat alguna vegada.
Exacte. Jo m'estic pensant això d'escalfar a la piscina, però això és un altre tema. Bueno, el tema és, què van fer els de Som Energia? Doncs ens establim com a cooperativa i, per tant, hi ha un únic NIF i, per tant, només hi ha uns permisos amb una única associació. I llavors l'acord que feia Som Energia amb els seus socis que tenien instal·lacions fotovoltaiques és, tu vols fer una instal·lació fotovoltaica a casa teva, doncs molt bé. Doncs tots els que hem de fer instal·lacions aquest mes, doncs licitem amb una empresa instal·ladora, doncs fem una compra col·lectiva, fem una instal·lació, tu et pagues la teva instal·lació...
Però clar, a uns preus que no són el preu de compra d'un particular.
Es fa una compra col·lectiva.
És interessant, perquè hi ha un descompte, diguéssim, de base, de volum.
Sí, exacte, hi ha un descompte de base, perquè evidentment, doncs, com que hi ha volum, doncs hi ha una empresa instal·ladora que oferirà millor preu. Doncs,
a més, entenc que no només és un tema econòmic, sinó també un tema de revisió, d'estàndards, de tenir, diguéssim, com uns materials més o menys, o un tipus de
exacte,
placa...
Exacte, perquè la idea és que una instal·lació d'aquestes té que durar 25 anys. I llavors, Som Energia el que fa és que durant 25 anys, llavors tu pagues la teva instal·lació avui i Som Energia el que fa és que es queda la corrent que tu generes.
Ah, molt bé.
Vale? Aquest és el
per
pacte.
Per tant, li interessa que hi hagi un manteniment sobre aquesta instal·lació.
Som Energia et dona es queda l'energia que tu generes i el que et fa és que et donen dues compensacions. Una és et paguen un 4% de la teva instal·lació durant 25 anys, és a dir, que en 25 anys te la tornen tota a interès zero, és a dir, és com si tu li fessis un crèdit a Som Energia, però per una altra banda Som Energia et fa un descompte d'un 30% de la teva energia. Aquest és el pacte que, segons la web de Som Energia, jo he llegit que tenen. I si no hi ha el tema del net metering, que és, és com es diu en anglès, o el balanç zero aquest, el balanç net, va molt bé. El que passa que, per exemple, en el meu cas, a veure, jo a l'última vivenda que vaig tenir vaig estar només 17 anys. Si jo estic només 17 anys en aquesta vivenda i me la tinc que vendre, jo estic explicant, és que aquestes plaques són de Som Energia, l'energia
de l'energia
torna d'allò.
De tot això
és una hòstia que t'hi cagues. Llavors, escolta, les plaques són meves i me les follo com jo vull, vale? I tal, i per això no he anat amb Som Energia. Si hagués fet la instal·lació, llavors, si algú abans de que s'aprovés aquesta llei volia fer una instal·lació, la millor opció era Som Energia, perquè si no havies de tirar l'energia que et sobrava o posar-te una bateria. El problema és que si t'instal·les una bateria, les bateries duren entre 10 i 15 anys i trigues 15 anys en amortitzar la instal·lació. O sigui, quan
són
tu mires l'electricitat...
El preu d'amortització puja moltíssim.
Exacte. I llavors no surt a compte. No surt a compte perquè estàs amortitzant uns diners.
Amigo, ara ha canviat ara, la...
De fet, m'han dit els comercials de Solar Profit, m'han dit...
donem abast.
El volum d'instal·lacions que estaven fent abans a l'any l'estan fent al mes.
Brutal.
Des de que es va aprovar. O sigui, la gent va com a bojos. Com a bojos. A més, hi han ajuts dels ajuntaments que descompten l'IBI durant una part de l'IBI durant uns anys. Això varia de cada ajuntament i, per tant, no té sentit. Però, per tant, la idea és dir, ara sí que un particular que tingui el seu sostre pot fer-se una instal·lació i, bàsicament, el que té la relació és entre tu i el distribuïdor d'energia que tu vulguis. Dic, el comercialitzador, el distribuïdor és el que té el fil que arriba fins a casa teva.
Per cert, també podries triar Som Energia com a comercialitzador, no?
No ho sé ja, perquè em sembla que Som Energia i llavors vols que t'associis i és més complicat. Però
no,
és una
però tu pots... jo com a soci, perquè jo soc soci, tinc sota el meu contracte, a part de tenir-me a mi, el de casa, puc tenir fins a 5 persones més que poden contractar el subministre a través d'ells sense la necessitat que s'hagin de declarar com a socis. Senzillament ho fan a través del meu número de soci. Hi ha un límit fins a 5.
Sí, però en aquest cas, no he vist, hauria de parlar amb Som Energia en concret, perquè clar, Som Energia té aquest, amb els comptadors bidireccionals, són els seus associats, i tenen aquest tracte i tenen la seva pròpia producció. En aquest cas jo seria dir, jo em puc afegir amb vosaltres i us venc la meva energia. Si us venc la meva energia a través d'aquest tema de balanç net. Però no sé si... Suposo que Som Energia hi haurà algun tipus... faran algun tipus d'acord.
Home, segur que ho hauran analitzat, ho hauran mirat i hauran modificat
els estatuts. No sé, això s'hauria de preguntar. En la web no tenen aquest tipus d'oferta i jo en aquest moment encara no he triat la meva comercialitzadora. O sigui, precisament ara tinc que triar quina comercialitzadora vull treballar perquè en funció d'això, de quines condicions em donen, perquè, per exemple, a mi m'interessaria que el balanç net me'l fotessin anual, no que me'l facin mensual. Vale? Perquè segurament jo produiré molt més l'agost, que moltes vegades no estic a casa i que les plaques fotovoltaiques estan a tota castanya, i en canvi...
Perquè de l'altra manera avançaries diners, que si fas un balanç a final d'any, doncs et surt un
segurament produiré més, en canvi si el balanç... Però la llei diu que obliga al mínim el mes. Vale? Yeah. O sigui, una altra cosa és que l'acord que tu tinguis amb la companyia, no, nosaltres ho fotem a l'any. Fantàstic, ho fotem anual. Evidentment, llavors s'han de fotre històries d'estimacions i s'ha de mirar... Bueno, no
sí,
ho sé.
Segurament hauràs de pagar un fixe i al final d'any una regularització.
En principi... és per la facturació, que entenc que serà bimensual, perquè és quan s'acostumen a fer aquest tipus de rebuts.
Una cosa, entenc que el que vols explicar també avui és una mica els números que has fet, no?
No, sí. I la tecnologia i les coses, hi ha moltes coses a...
Fem una cosa, perquè com avui ha de ser un programa una miqueta més ràpid, jo a més haig de marxar aviat, vale? Si et sembla, anem a un moment a la comunitat que hem de dir quatre cosetes i a la segona part acabem de
però
fer
si no
números i tecnologies.
Però si no portem ni 10 minuts amb aquest tema.
I ja ho sé, però és que hem d'anar una mica ràpids.
En Tomàs li pica el cul, en Tomàs li pica el cul.
Anem a la part de contacte de la comunitat, vinga.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs part de la comunitat. Recordeu que la setmana passada us vàrem dir que teníem un sorteig viu i a Life and Kicking, Vivito y Coleando, que consistia en la subscripció per un any a la part premium de Wikiloc. Aquesta aplicació per esport, que té tracks, que et pot passar el track...
Si no vaig apuntar la meva dona...
No l'has apuntada perquè he vist aquí
nano,
els...
No, vaig oblidar.
Bueno, anirem fent més sortejos al llarg de l'any. Aquest ha estat el primer, vale? Mm-hmm. Aleshores, no sé, Marc, què fer, perquè com tu no has participat ni tampoc la teva dona, aleshores sí que ets un alma...
I no he mirat
neta,
el guió. I no he mirat el guió.
Podem fer dues coses. O dius un número de l'1 al 8, mm-hmm, o faig random. Up to you.
Mira, fica el 3.
3. Molt bé, doncs senyora o senyoreta Anna Ortiz, vostè és la guanyadora d'una subscripció a Wikiloc Premium per un any.
Full disclosure, l'Anna Ortiz no és la meva dona. Ai, sí.
No. Està molt bé, perquè hem tingut noies i tot en aquest sorteig, m'ha agradat.
Imagina't, això, fantàstic, una noia excursionista.
Tindrem més sortejos d'un any premium a Wikiloc Premium i ja us donarem les dades perquè hi torneu a participar. Gràcies a tots els que heu escrit i res, animeu-vos a continuar participant. Segona cosa que vull dir de la comunitat. Donar les gràcies a l'Enric Alcinet. L'Enric Alcinet ens va contactar perquè ens remetran a una emissora a Barcelona que es diu Ràdio Mussol.
Ràdio Mussol.
Sí, emet des de la zona del Baix Guinardó, a Barcelona. I començaran les emissions del programa, les remissions de Mossega la Poma, a part del podcast, com escolteu aquí, via també ones de ràdio. Jo diria que hi ha diverses emissores que ens remeten. Algunes que ho fan ja, com saben que som Creative Commons, 3.0 reconeixement sense profit, non-profit, el que fan és descarregar-se l'àudio i emetre-ho, cap problema.
Està molt bé.
Mm-hmm. Vale, i dues coses molt ràpides. Ja sé que fa dies que no ho explicàvem, però avui toca dir-vos que us necessitem com a mecenes. Sé que hi ha gent que ja està participant, són els ingressos que són estables a través d'aquest programa de patrocini que es diu l'Aixeta. Hi ha gent que us heu fet seguidors, suposo que per provar el programa, per escoltar-lo, per veure què us sembla. La mateixa Liz ens ha fet a Twitter bastants retweets i explicant una mica el nostre cas com a cas d'èxit, que agraïm a tothom. Però aquells que us heu fet seguidors i que no esteu fent aportacions, animeu-vos, encara que sigui un euro al mes. Ens fa molta il·lusió, més enllà de les pasta.
És com convidar-nos amb un cafè,
Sí, no, i és que veure
un
que
cafè
hi sou.
Que compartim en Tomàs i jo, O sigui, tots fem una tasseta i tots a la vegada...
Chupito. El que intentem fer és revertir. Això és la tercera cosa. La quarta és que recordeu-vos que igual que en el final a les propostes teniu també enllaços afiliats, podeu continuar ajudant-nos via afiliats d'Amazon.
Que hem canviat el link... Vale?
Sí,
hi ha tota una història de sang i fetge
no
i dolor que no volem entrar i explicar. Però
si
habitualment
ho fèieu, no us quedeu amb l'antic, sinó que torneu a entrar al Mossega la Poma d'ara i allà on posa afiliats.
Aneu, no posa ni Amazon, perquè no ens deixen posar Amazon. Posa afiliats.
Afiliats. Doncs doneu-li aquell botonet i allà entreu a Amazon i ja si compreu, doncs ens cau una petita comissió sense que us costi a vosaltres res més.
Jo què sé, si us heu de comprar un cotxe... Perquè ara hi ha gent que es compra el cotxe, es veu que ve amb una caixa d'Amazon, van ensenyar una foto per Twitter d'un senyor que li arribava un New Beetle amb una caixa d'Amazon i tot. Pues, algú s'ha de comprar un cotxe per afiliats, pues, escolta, tot això, fantàstic.
I la darrera cosa que vull explicar. El dissabte 9 de novembre, si el temps ho permet, si no hi ha cap cosa del temps que ens ho impedeixi, farem el posposat Mossega la Poma Flying Circus.
Vale? Que seria Flying Circus, Mossega la Poma Flying Circus, un castanyada.
Un castanyada, sí.
Un castanyada.
Mireu tots, mireu, aquells de vosaltres que us vàrem contactar i us vam dir que havíeu guanyat, sisplau, mireu l'agenda i envieu-nos un correu a flying@mossegalapoma.cat dieu-nos que sí que podeu venir. Si no, si queda algun forat, resortejarem aquells que no estiguin plens. Recordeu que la idea és que no està tot el dia volant, perquè si no el Toni se'ns mereixa, que ja té una edat, i el que volem fer és que només pugui, o sigui, que només faci només vols durant el matí, i a la tarda fem la... O sigui, a l'hora de dinar dinem tots plegats, fem la barbacoa, i a la tarda estem de xerrera i tal. I ja està. Això és el que us volia explicar a la comunitat, que tenia diverses coses. Estigueu atents, tindrem més sortejos. Si teniu coses que voleu sortejar per la comunitat, ens les feu arribar, perquè ja veieu que això ha de ser un constant. Un toma. Vale, doncs seguim. Marc,
vale, seguim. Llavors, ara que ja hem parlat, digues.
Tecnologia per pasta, sí.
Vale, per tecnologia pasta. Llavors, a veure, un cop tenim clar que ara ja fem una instal·lació a la que nosaltres produirem una energia que podem consumir-la o tornar-la cap a la companyia i no ens donaran mai diners. És a dir, per això no cal fer declaració. És a dir, no guanyarà ningú diners. L'única cosa que faràs és t'estalviaràs diners a la teva factura. De la part del consum, sempre pagaràs una part petita, que és la part de la potència contractada.
Però I els impostos.
I els impostos a la potència contractada. Però del teu consum, com que t'estalvies el teu consum, t'estalvies els impostos del teu consum.
Cosa que és molt interessant.
Això és molt interessant. Molt bé, aquesta és una. Llavors, un cop dit això, la idea és dir, has d'agafar i dimensionar la teva instal·lació. Vale? Normalment, a veure, per entendre'ns, el que acostuma a ser és que un metre quadrat de placa fotovoltaica aproximadament són 220, entre 220 i 250 watts el que tu tens, el que et produeix. És a dir, una placa de metro i mig quadrat, doncs t'està produint uns 330 watts. T'està produint 330, no, watts és la producció i durant una hora són watts hora, vale? Llavors, 330 watts és el que et pot produir una d'allò quan està a full, a tota potència. És a dir, amb sol picanti, perfectament orientada, fantàstic, és l'orientació meravellosa de la placa. Llavors, a partir d'aquí, aquí és com tu has d'agafar i dimensionar. Llavors, la manera de dimensionar que estan fent servir la gent de Solar Profit, bàsicament és mira't el rebut de la llum. Llavors, quan tu agafes un rebut de la llum, normalment, la majoria de les companyies, no totes, però per exemple el que tinc jo, t'agafa i et marca un ràtio de consum, t'ensenya el consum en quilowatts hora que tu has tingut tots els mesos dels dos darrers anys. I a més, i llavors també et surt el consum anual de quilowatts hora que tu has tingut. Vale? A partir d'aquesta informació, jo, per exemple, per això sé que jo consumeixo molt menys corrent a l'agost que al desembre. El desembre és quan, desembre-gener és quan tenim més consum, doncs perquè en aquest cas les bombes de calor, les estufes...
Jo he canviat, jo aquest mes he canviat, jo estic a Som Energia, ho he dit abans, jo aquest mes, el mes d'agost, millor dit, vaig canviar la tarifa contractada, ¿vale? Vaig canviar de tipus de tarifa i molt bé, estic supercontent, estic pagant bastant menys.
No, és una cosa que t'has de mirar, a quin preu estàs pagant el quilowatt, a quines hores tens els consums, i per exemple hi ha gent... Però clar, per exemple, en aquest cas hi ha molta gent que està posant les rentadores
per
la nit.
Jo he consumit... Mira, ara estava mirant la factura. No val, perquè aquesta factura té una part amb un consum i l'altra una altra. Però si miro juliol, per exemple, 151 quilowatts hora en un mes.
Vale. Jo estic estant una mica...
No,
estic estant
jo estic estant uns
300, uns 300 al mes. Llavors, bueno, doncs, amb el que es fa...
Sí, perquè vostès són molt de família. Bueno, jo soc sol.
I és una casa grossa. El que es fa és, llavors, és dir, molt bé, mires quin és el consum anual i llavors el que fas és una estimació, fas una estimació de dir, mira, tu poses, si tu poses unes... Perquè, per exemple, si tu tens una potència contractada, doncs de 4 o de 6 o de 4,7, em sembla que jo tinc 4,7 contractat, eh? Potència contractada. La potència contractada és el màxim que tu pots estar consumint de la xarxa en un moment determinat. En un moment determinat. 4,7 quilowatts en un moment determinat. Això és
la, això l'oro, perquè en funció de la potència contractada tu pagues un fixe i a més pagues uns impostos sobre aquest fixe.
Exacte, aquest és el fixe. Clar, a veure, aquest és una cosa, però una altra cosa és els watts que tu estàs agafant i estàs consumint. Llavors la idea és dir, tu agafes, sumes tots els watts que tu fas a l'any, et surt un número, per exemple 3.000, i llavors tu dius, molt bé, si jo em faig una instal·lació, em faig una instal·lació determinada, el que es fa és calcula que aquesta instal·lació de promig funcionarà 4 hores a tope durant tots els dies, de promig en tots els dies de l'any. Vale? Això vol dir que no vol dir que tu només produeixis 4 hores, perquè, per exemple, a l'agost tens, digue, el juny i juliol tindràs 16 hores de llum, vale? I a l'hivern pues, tindràs pues, 9-10 hores de llum. Molt bé, vale, pues, és diferent, però és hores que la placa estarà perfectament alineada amb la producció màxima. Estan fent servir aquest barem. I, bueno, jo ni, en aquest cas no tinc elements per discutir aquest barem. És a dir, la idea és que si fas servir aquest barem segurament quedaràs per sobre del que toca. Amb la qual jo vaig calcular en aquest cas que necessitava 3 kW. Si jo estic produint 3 kW, amb aquesta producció anualment estaré produint més del que estic consumint actualment. De fet, és una mica més dimensionada. Vale? Llavors, per tant, dic, doncs, molt bé, doncs, tinc que posar-me doncs, 10 plaques. Em tinc que posar 10 plaques doncs, de 330. I aquesta és la instal·lació que jo faig.
Home, és una superfície bastant gran, eh?
Bueno, són 15 metres quadrats, no és tant.
Sí.
15 metres quadrats. És una sala de 5x3. Bé. No? És 15 metres quadrats, però a veure, doncs, sí. Carai, o sigui... no és molt, no. 15 metres quadrats, qui més qui menys, és, no sé quant tens tu en la teva teulada, però segurament si tu estàs, per exemple, consumint la meitat que jo, potser amb 4 plaques en tens prou.
Ja.
Vale? I llavors, potser això, amb 8 metres quadrats ja fots. Vale? Llavors, a més, fins i tot venen plaques de mides diferents,
sí,
per poder fer el teu Tetris. Et permeten fer el Tetris. Els fabricants ja tenen allò i et muntes el Tetris. Llavors, aquesta és la primera part. Primer, dimensionar. I en aquest cas vaig dir, jo doncs, tiraré doncs, això és cap a 3 kWh, que són 9 plaques, i una que me la regala el comercial. Doncs, vale, doncs, fotrem 10 plaques. Vale. La següent peça que has de posar és el que es diu l'inversor. L'inversor és un parato que tu poses i que el que fa és que rep la corrent de les plaques fotovoltaiques. A més, rep la corrent, està connectat contra la corrent de la xarxa i, a més, té en la caixa de connexions, allà on tens els diferencials i els magnetotèrmics, allà té una, ja has de posar un parato, que és un energy meter, és un medidor d'energia, que el que està fent és mesurant a cada moment el que està consumint la casa.
Clar.
I llavors, el que hi ha aquí és una connexió Ethernet entre l'inversor i el medidor d'energia perquè l'inversor pugui decidir quanta corrent de les plaques fotovoltaiques, perquè l'inversor en aquest moment sabrà quanta corrent tinc en aquest moment generant-se en les plaques, quan està consumint la casa, i per exemple si tens una bateria també estaria la bateria connectada i llavors podràs decidir si estàs agafant de la corrent de la xarxa,
sí,
i donant-li a la casa
o emmagatzemant.
Retornant, emmagatzemant i tens tot el teu d'allò, i a més et connectes contra una aplicació mòbil, amb una aplicació web on tens tot el tot tipus de llumet, de rodes i un dashboard, tens un tauler de control meravellós. El que passa és que els inversors...
Que posa, apaga el llum de tot Vilassar.
Exacte, i ara tot, bum! A cagar tothom. Aquesta seria una opció. Doncs la idea això. Però és interessant com canviar hi ha el component informacional. S'intercanvia corrent, però també cal informació perquè el trasto és intel·ligent.
Sí, és una decisió intel·ligent de què fa en cada moment.
Vale, llavors, quan tu tens aquest... I a més, clar, amb aquesta informació tu també pots començar a dir, a veure, estic consumint això, engego la secadora quan estic gastant, engego aquesta estufa quan estic engegant, sí, estic amb la vitro...
Et permet fer, en funció d'una informació diguéssim que va acumulant, prendre decisions de quan fas les coses, no?
De quines coses fas i de quines coses no. Per exemple, és el que deien, allò, no sé qui ho deia, les secadores, les companyies elèctriques les haurien de regalar a les famílies, perquè és el que gasta més. Gasta moltíssim. Molt bé, llavors, la instal·lació bàsicament és això, és plaques, inversor, el medidor d'energia i muntar això. I a part d'això, l'empresa instal·ladora t'ha de treure els permisos i fer tota la legalització de la instal·lació. La instal·lació ben legalitzada. S'ha de legalitzar i homologar. Per exemple, hi ha molta gent que s'ha fet instal·lacions a partir doncs, de llocs de compres aquests per internet, com per exemple Autosolar, que venen plaques i tu pots comprar el teu inversor i les teves bateries i les teves coses.
És l'empresa instal·ladora la que et fa la homologació o la certificació?
Bueno, en aquest cas, la meva l'empresa instal·ladora que jo he contractat, dins del preu, em dona una instal·lació clau en mà amb una garantia i, a més, legalitzada i tot, i que compleixi les ISOs i les normatives i que estigui legalitzat amb la companyia d'això. El que passa que el que tu legalitzes és el que tu pots tenir. Vale?
Ja.
Tu després podries agafar i afegir plaques fotovoltaiques, però llavors ja no estaria legalitzat. Llavors, en aquest cas, jo el que faig és, considerant doncs, que en algun moment doncs, compraré un vehicle elèctric, doncs poso, en comptes d'un inversor de 3 kW, poso un inversor de 4 kW, el fico una mica més gros, legalitzo una instal·lació de 4 kW, tot i que només instal·lo plaques de 3 kW o de 3 kW i mig.
Digues, però això vol dir que pots canviar les plaques o pots afegir-ne més? Espai per afegir-ne més?
Exacte, jo el que faig és deixo una... puc deixar els ferros o no per posar les plaques, però jo el que faig és deixo la instal·lació preparada i legalitzada per afegir 3 o 4 plaques en el futur. Si jo, per exemple, d'aquí 4 dies doncs em compro un cotxe elèctric i dic i el vull carregar per muntar-me aquí en el pati doncs l'electrolinera, doncs mos m'agafo i li foto la... i m'hi foto més plaques, perquè ara com ara, si jo me poso 4 kW i mig, doncs no els consumiré, però si tinc un electrolinera, però si tinc un cotxe carregant-se, segurament els consumiré. I per tant puc fer la instal·lació en el futur i només tindré que comprar i instal·lar aquestes plaques i connectar-les contra la instal·lació actual. La instal·lació després podria créixer perquè els inversors, això és una cosa que he preguntat i m'he assegurat, els inversors després, almenys el model que jo em posaran a mi, després se li pot afegir un altre inversor en sèrie, no sé si va en sèrie o en paral·lel, no en tinc ni puta idea, però se li posa al costat un altre inversor connectat i jo, per exemple, podria dir, escolta, és que resulta que tinc dos cotxes elèctrics i ara estic gastant molt més i encara em queda
espai. Pots duplicar, és a dir, pots haver fet una instal·lació per 3 kW i després pots fer una altra per 3 més.
Exacte, puc fer una de 3 més o ara tindré un de 4, podria fotre un de 2 més i jo tinc una instal·lació de 6 kW. I encara tinc taulada per fotre-li alegria i li foto. Vale, puc agafar i afegir, però en aquest cas el que he fet és això, tinc dimensionat per 3 o dimensiono la instal·lació per al que estic consumint ara i, de fet, ara i una mica més, vale? I després, doncs quan tinc el cotxe elèctric, doncs només tinc que agafar i pagar les 3 o 4 plaques addicionals, vale? I no tinc que refer tota la instal·lació, només tinc que agafar, posar les plaques i connectar, i la cosa és molt més barata. Sí?
Sí.
Molt bé. Tens alguna pregunta?
No, dineros. Anem a parlar de dineros, vale, no?
Abans de parlar de dineros, hem de parlar de quines plaques posem i com les posem.
Ah, perquè hi ha molts tipus de plaques.
Vale. Hi ha monocristal·lines, hi ha policristal·lines i n'hi ha de les bones. A veure, hi ha plaques molt barates, que són les monocristal·lines, que són les que s'acostumen a posar en els horts solars. Vale, aquestes són les que quan tu entres per exemple, aquestes webs de compra d'allò, plaques fotovoltaiques i tal, són relativament barates I el que passa que són plaques que per funcionar bé han d'estar orientades al sur. Han d'estar ben orientades. El sol els hi té que tocar bé perquè si no, no produeixen.
Duren el mateix que les altres a nivell de qualitat i tot.
Vale, llavors, aquesta és la primera cosa. O sigui, les plaques més o menys barates tenen un problema de durabilitat i és que els hi va baixant, cada any tenen una pèrdua d'un 4% de potència generada. I a més són...
En 10 anys és un 40%, eh?
Ah, exacte. Exacte. És una baixada entre 4 i 2 en funció de la marca. N'hi ha. Llavors, és una putada, perquè la idea és que tu fas aquestes instal·lacions per 25 anys com a mínim.
Yeah.
I després, llavors, el que hi ha és un tipus de plaques que els que van fer primer són els senyors de Panasonic, que el que fan és que combinen diversos tipus d'elements. O sigui, són multicapa, capten diversos tipus d'allò, es veu que van fer una innovació molt bèstia doncs, en els anys 90.
I són més efectives en diferents angles.
Això ve d'una patent que tenen els de Panasonic de finals dels anys 90, que em sembla que els hi ha expirat ara fa poc, però, i llavors ells fan, aquestes són les que en diuen les Panasonic HIT, H-I-T, si ho podeu buscar, Panasonic HIT, i són plaques fotovoltaiques que et donen un 19,5% de rendiment. És un rendiment molt alt, és a dir, que capturen gairebé el 20% de l'energia que està incidint sobre elles, amb el qual és molt bo, i a més són les que, si està núvol, segueixen produint.
Ah, vale.
O sigui, i a més són més, tenen més tolerància a la inclinació. És a dir, per això et deia que sí, l'ideal és que estiguin inclinades i cap al nord és mal assumpte. Vale? En el teu cas segurament el que hauries de fer és posar una estructura per contraparaltar-les, vale? O sigui, per seguir d'això i posar una estructura inclinada cap al sud. Però en el meu cas que jo tinc la casa orientada al sud i tinc les vessants de la teulada, una est i una oest, doncs em poso la meitat cap a l'est, la meitat cap a l'oest i en principi doncs hi ha la cosa funciona. Llavors, agafa diferents tipus aprofita diferents tipus de freqüència, la placa funciona d'això, fins i tot he arribat a llegir friquis que diuen que tenen l'inversor a casa i que fins i tot amb lluna plena tenen un rendiment...
Són capaços de tenir un mínim
de regenerar alguna mica. Imagina, estic amb la lluna plena, estic generant un 2% de la potència màxima de la placa. Dius, hòstia, tinc una placa, estic generant 4 watts amb la lluna plena. Toca't la polla, no? Fantàstic. Tens això. A més, llavors el que passa és que són plaques que venen, Panasonic les dona amb una garantia de 25 anys, amb 25 anys de garantia de material i mà d'obra. Però diu, no, t'adono la placa, una placa nova, no, és que la tinc a la taulada, fill de puta, no, instal·lació, plaques i materials i mà d'obra, si una placa surt d'allò, i aquesta gent a sobre et donen, està garantitzat que en 25 anys, al cap de 25 anys, continua tenint el 87% d'eficiència.
Ja, quina diferència, eh?
És molt bèstia. També hi ha les DLG i d'això, però a veure, he estat llegint reviews, allò 2019, estat de l'art, plaques fotovoltaiques, i aquestes, les HIT, són les més cares. Això sí, la instal·lació em costa 10.000 euros.
No. O sigui, una instal·lació. A part de les plaques, eh?
No, tota la instal·lació, tot.
Vale, si tu fas ara 10 una
plaques, de 10 plaques, inversor, l'energy meter, la legalització, la instal·lació i garantia de 25 anys, 10.000 euros. Vale? Encara hi ha un altre element, que són les ajudes i el finançament. Per una banda, cadascú s'hauria de mirar en el seu poble o a la seva ciutat quines són els incentius que donen per aquest tipus de coses. En el meu poble, per exemple, em donen dos anys d'un 30% de descompte de l'IBI, que bueno, doncs escolta, doncs són quartos i ajuden a que l'amortització surti. L'altra part és que hi han bancs que donen crèdits especials, específics per això. Per exemple, he trobat un banc, de fet és el banc on opero normalment, que no els hi vull fer propaganda, perquè és un banc que no es fa estimar, però bueno, és el que d'allò.
Clar, és igual, que la gent s'ho miri, que busqui el banc.
Però en les condicions que jo tinc, simplement de saque, perquè és, has d'ensenyar el pressupost, doncs, que és una instal·lació, doncs, això, de temes de sostenibilitat, millora energètica, coses així, m'estan donant 0% de gastos de constitució del crèdit, i un 4,75 surt un 4,85 TAE, i a més el primer any és un 0,5% de comissió de cancel·lació anticipada i després un 1%, o sigui, és un crèdit que està molt bé. Comparat, per exemple, amb un crèdit de cotxe, doncs és una meravella. Llavors, el finançament està molt bé. I és això, bàsicament això és triar quin tipus de tecnologia vols de plaques. Jo, a veure, ho tinc clar, és una cosa que tindré 25 anys a la teulada, tenen proteccions, aquestes plaques són l'hòstia perquè tenen ja uns materials meravellosos que fa que no s'embrutin, jo sembla que hi posen iPads a sobre, els vidres dels iPads a sobre, que perquè no s'embrutin tant, i a més són resistents a les pedregades i tot això, i bàsicament és que és un tipus d'instal·lació que és això, és fotre-la dalt de casa i oblidar-te que la tens, a part de per mirar-te la web aquesta, doncs, de l'inversor, per anar podent ajustar una miqueta tu el teu consum, i fer servir el que toca. I després, al final, és això, l'objectiu és intentar que tota l'energia que fem servir a casa, pues generar-la nosaltres, perquè d'aquesta manera no estem consumint, no estem generant diòxid de carboni. A més, va ser, curiosament, ho vaig signar el dia que hi havia la mani, doncs, per a l'emergència climàtica, estàvem d'allò, i en comptes d'estar de mani...
Gairebé doncs vas fer l'homenatge, no?
Estic fent alguna cosa al respecte, i fer una inversió. I la inversió, bàsicament, ho he calculat en 6 anys, 6, gairebé 6 anys i mig, 7 anys, la tinc amortitzada un cop i fico l'ajuda de l'Ajuntament i tot plegat, amb la qual dius... Collons, o sigui, una instal·lació que tindràs durant 25 anys i que l'estàs amortitzant, en el pitjor dels casos, a 8 anys, doncs, escolta, és que estàs guanyant calés, és un no-brainer, i a sobre està ben fet. Llavors, jo recomano tots els mosseguis que tingueu teulada, doncs, escolta, busqueu un instal·lador, vale? Busqueu un instal·lador, no, n'hi ha molts... que us donguin garantia, mireu que és una empresa que hi és i que tingui... Que si us estan donant una garantia, d'aquí 2 anys creieu que hi siguin, en aquest cas els de Solar Profit, pues, portaven des de fa 12 anys, pues, se suposa, pues, que seguiran, i a més ara que el mercat creix, i que fotin les coses amb serietat, que us donguin garanties, i mireu les plaques... O sigui, al final, és dir, quan us vingui el comercial, dius, quines plaques em posaràs? M'ofereixes aquestes? Pues, espera que m'ho penso, i entreu i fas el que et deia, doncs, mireu, feu-vos els vostres càlculs, tu tens el comercial, et fa uns números, però tu també tens el teu Excel, et fas els teus números, els teus càlculs, i no costa, no és allò rocket science. Sí. L'important, jo sobretot miraria això, és que us diguin exactament quin és el model de la placa fotovoltaica, i hi ha webs dedicades a fer reviews de plaques, i miren durabilitat, miren l'energia que generen, miren la caiguda de generació de potència que tenen, i també la garantia que t'està donant el fabricant. Vale, jo vaig llegir diverses coses, vaig entrar a la mateixa web d'allò, vaig baixar les especificacions tècniques de Panasonic, que de fet és, les plaques són, l'invent no és de Panasonic, l'invent és de Sanyo. És de Sanyo, però la divisió fotovoltaica de Sanyo la va comprar Panasonic. Perquè últimament Sanyo no hi és, o sigui, no... Jo tenia ràdio que
feien moltes, moltes coses.
Ràdios i teles i Walkmans i coses, i ara no hi ha... Sanyo, bueno,
també deixaré l'enllaç a la gent a la web que me l'estava mirant.
Sí, sí,
has mirat de les plaques, que està molt bé.
Solar Profit, bueno, els vam entrevistar, o sigui, si teniu ganes d'allà, Blast from the Past, si busqueu Roger i Mossega la Poma, em sembla que surten el Roger de Solar Profit en allà.
Vale. Doncs escolta, Marc, molt bé, eh? Jo avui has anat per feina, ho has explicat tot, el context, història, la part legal, què es pot fer i com s'hauria de fer, i tot el tema de dimensionat i cos, o sigui que genial. Si et sembla, anem corrents, que jo ja marxem, anem cap a les
propostes, que tu vas, li pica el cul.
Vinga.
Mm. Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Doncs, mira, tinc una primera proposta que me la va passar un company de feina, que és una mica anti-Apple, me la va passar com a paròdia de la gent que són fans d'Apple, ¿vale? Però que acaba sent una paròdia dels que són dels que parodien
anti-Apple. És una paròdia, se'ls ha tirat en contra.
La veritat és que és una fumada, ¿vale? És una història de ciència-ficció que es diu Iron Sky, The Coming Race, que és la Terra és en el futur, la gent viu a la cara oculta de la Lluna, uns quants d'aquesta secta estan com enterrats sota la Lluna i són seguidors d'un líder que sembla l'Steve Jobs, saps? I estan tots amb iPads i tal, i estan fent allà una sessió explicant no sé quina història, i un dels seguidors pobre té un telèfon amb jailbreak. I el destrueixen allà. hi ha un vídeo molt bo a YouTube de com un esquema. És una paròdia dels fanboys, no? Però fa gràcia perquè també acumula tots els recursos que els anti-Apple també fan servir. És divertida i ja dic, no l'he vista, però el Xavi m'anava explicant escenes, el Xavi Jiménez, i jo em moria de riure veient-lo com ell se li caien les llàgrimes de la història.
Escolta, jo tinc un problema. I et vaig explicar la setmana passada i ja se m'estava passant les ganes de comprar-me l'iPhone 9. I clar, vist les reviews de la càmera i tot, ningú més ha comentat allò de la pitrera. Comentar lo de la noia de la...
Bueno, vam dir en el programa, això va sortir a Telegram, vas enviar una fotografia...
Ho he comentat en d'allò o vaig per explicar l'últim programa, ja no me'n recordo de res. Bueno, deixem-ho estar, de part de la pitrera desenfocada, mireu a Telegram si estava per allà... La càmera és acollonant i m'estan agafant moltes ganes de comprar-me'l.
Sí, la càmera és acollonant, però jo crec que hi ha un valor diferencial si algú es decideix per fer el salt a l'iPhone 11 Pro, que són aquestes 4 hores extres de bateria. Perquè també sembla que no és molt, però 4 hores més al dia és moltíssim, moltíssim. ¿Vale? Això és important. Bueno, dues coses...
Jo em pensava que se'm passarien les ganes i no se m'han passat.
Jo no vull dir res. Però el dia que t'enviï una foto per Telegram, fliparàs, te l'enviaré tu en privat. I ahí lo dejo.
Dick pics.
Bueno, a veure, un llibre d'en Xavier Bosch, que és periodista, diria jo, ara i òbviament escriptor, ara ha escrit bastants llibres, molt coneguts, alguns de vosaltres segur que n'heu llegit alguns. Ha tret un que jo no el tenia en la Diana, que es diu Paraules que tu entendràs, d'acord? I està molt bé, us posaré l'enllaç a Amazon del Kindle perquè l'he vist molt xulo i això, doncs que el tingueu aquí. I la segona proposta és que la setmana passada, nosaltres sempre fem propostes de lectures, de llibres, de temes de tecnologia, però vaig fer una mica sortint-me de mare amb unes bosses ecològiques que eren de sintètiques.
Per portar la fruita.
Que ja les he començat, ja m'han arribat, ja les he fet servir en el súper i estic molt content. ¿Vale? Però això va generar un debat, home, han de ser sintètiques, que en el fons també són de plàstic, perquè clar, són de polímers, d'aquests sintètics, no sé què. I alguns de vosaltres ens vau passar un enllaç d'unes altres bosses que eren cotó orgànic.
El algodón no enganya. I són plom de merda.
Jo vaig fer la reflexió de dir, escolta'm, d'acord, però si són de cotó, jo, per exemple, vaig anar a comprar figues, ¿vale? Pues poc o molt la figa deixa una marca, d'acord? Amb el fil aquest de nylon sintètic o de poli, del que sigui, no cal ni rentar. O sigui, li passes el d'això i queda net.
A veure, hi ha una...
No,
Em permets una reflexió que jo estava pensant-hi l'altre dia, i és el dia, a veure, un momentet. Ara sembla ser que tothom s'està rasgant les vestidures amb el plàstic. Compte. És a dir, el plàstic el fotem servir per tot. El fotem servir per tot. El problema és el model d'utilització que tenim del plàstic. Si el que estem fent servir és el plàstic per agafar i embolicar mandarines, dius, no anem bé. El que no pot ser és que creem productes que estirin de desechables, no sé com es diu en català, vale? És aquest el problema. El plàstic és un material fantàstic, és indestructible, és flexible,
sí,
i pots donar la forma que vulguis.
El plàstic d'un sol ús és el que estem intentant evitar.
Si tu tens una cosa que tu l'estàs fent servir i li donaràs un ús molt llarg i és de plàstic, doncs escolta, anys és Castilla. El problema és que si tu tens la bosseta aquesta, que després l'agafes, la tires als escombraris, aquesta bossa acaba estrangulant amb un pingüín en alguna banda. No, això és el que no està bé. La idea és dir, no, que tu tinguis coses que els hi donguis un ús, que durin molt de temps i que quan te'n cansis, doncs ho portis a un lloc on es puguin reciclar.
Si ho entres, si jo tinc una bossa d'aquestes que no és de plàstic grans per anar al súper, d'acord? O la gent que tingui el carro, doncs si al final tens la logística on aquestes bossetes les poses també dins del carro o dins de la bossa d'anar a comprar al súper o al mercat o on sigui, doncs al final acabaràs utilitzant-les i la veritat és que són molt pràctiques. Bé, la setmana passada teníeu el format de polièster i aquesta setmana us posarem un enllaç en aquestes molt mones, també us haig de dir que són una mica més cares, de cotó orgànic.
A més, ha de ser orgànic, caga-t'hi.
Sí, caga-t'hi.
Busco les mandarines s'irritin. Escolta, jo tinc un parell de propostes. Una és un llibre que em va arribar a través d'Enganyet, perquè se'l estava llegint, i jo immediatament me vaig anar a llegir-lo jo. És un llibre que el títol és Permanent Record, de l'Edward Snowden, que l'han traduït al castellà, que es diu Vigilància Permanente, o no sé si en català també està Vigilància Permanent. S'ha de matar a l'editor que ha traduït el títol, perquè no té res a veure Registre Permanent que Vigilància Permanent, que també, però el llibre no parla d'això, es parla precisament del Registre Permanent i de que,
no s'oblida. Això no és una mena de biografia
És una autobiografia de l'Edward Snowden, està molt ben escrita, és molt interessant. A més, ell explica, doncs, a part d'explicar una miqueta, doncs, la història aquest, doncs, el nano que és geek, que li arriba a l'ordinador i té aquesta relació amb aquest aparell que entra a casa, doncs, que jo me'l sento molt... Ho conec, t'explico una història que tu t'hi pots arribar a identificar o no, escolta, el friki que nen petit que t'arriba a l'ordinador en l'època aquesta pre-internet, i està molt bé, però després ell explica, doncs, això, doncs, que la seva transformació d'ell apuntar-se a l'exèrcit americà i voler treballar, doncs, per als serveis secrets d'Estats Units per poder defensar el seu país a partir del xoc que significa el 11 de setembre de 2001, al punt que se'n dona compte, doncs, que hi ha alguna cosa que no s'està fent bé i que ell ha jurat defensar la Constitució i no defensar la institució, i que aquesta institució el que està fent és anar en contra del seu propi poble, i a més fa tot un... ell fa una recerca de tot el concepte aquest del whistleblower i a més explica les tecnologies i explica com es fan les coses. El tio és superdidàctic i la història és superinteressant, o sigui, sembla una novel·la i és amb l'agravant, o sigui, si fos una novel·la seria interessant, com a novel·la seria interessant, fet... però sobre real.
Un apunt extra, si teniu Storytel el teniu en anglès i en castellà com a audiollibre també, si el voleu escoltar, està a Storytel.
Sí, la versió en anglès del llibre està molt bé, l'audiollibre, que és la que he escoltat jo, m'ha encantat. Està molt ben narrat i molt bé. L'altra és una sèrie documental sobre en Bill Gates, que de fet, si entres a Netflix te la trobes allà, Inside Bill's Brain, que està molt ben feta. A veure, només he vist el primer capítol, això també, full disclosure, però el primer capítol m'ha encantat. Entenc que bàsicament la sèrie, cada episodi...
Ho has dit sobre qui era? Perdona,
en Bill Gates, Bill Gates. El senyor, el dimoni?
Dimoni filàntrop...
Realment la sèrie està molt bé, és un personatge molt complex, però bàsicament està estructurat tot el documental, en cert que aniran per aquí, on el que fan és expliquen una part de la vida, un aspecte de la vida i de la història d'en Bill Gates, i combinat amb algun dels projectes de la Bill & Melinda Gates Foundation. El primer episodi on explica el tema dels vàters i l'aigua i les clavegueres i tot el que ha fotut i el projecte com l'ha portat és espectacular. Vale, jo tinc alumnes que aquest any, el mes de febrer, s'hauran d'enviar aquest episodi i l'haurem de construir, perquè realment és molt, 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 molt interessant. O sigui, val la pena, vale, un altre dia. I a veure si algú recomana sèries que estiguin bé, perquè és que jo m'he acabat Netflix.
T'has acabat Netflix.
Bueno, n'hi ha una d'HBO que està molt bé. N'hi ha una d'HBO que està molt bé en suec. És una sèrie, no sé si és noruega o sueca, bàsicament són vikingos, però bàsicament la idea és estàs en el present i de cop i volta és una sèrie d'aquestes de realisme, no, ni flashback ni polles. El que fot és directament és dir, de cop i volta en el fiordo d'Oslo comencen a aparèixer gent en l'aigua que ve del passat. I venen cavernícoles, i venen vikingos, i venen victorians, i ve gent...
I com es diu aquesta sèrie d'HBO?
Beforeiners, on junten les paraules foreigners, d'estrangers, i el before, beforeiners. I llavors això és llavors, clar, bàsicament el que estan fotent és una anàlisi, diguéssim, del xoc de cultures quan ve gent, doncs, quan venen immigrants amb una cultura diferent, i el xoc de cultures, però en aquest cas el xoc de cultures és temporal. Vale? I llavors et trobes, doncs, els vikingos que tenen els seus bars i les seves històries, tens els victorians que estan com una puta cabra, i evidentment, doncs, hi ha drogues i delinqüència i policies i de tot, sexe i rock and roll, què més vols? Sí. Pues i perfecte. Això sí, en versió, quan te la poses en versió original està en suec o en noruec, no en recordo quin és el país, però és en un idioma d'aquests nòrdics, i llavors està traduïda al castellà, i llavors la gràcia és que de vegades està bé veure-la en castellà, en aquest cas doblada al castellà, perquè llavors quan es parlen els vikingos antics entre ells, parlen, doncs, en el protonòrdic aquest que en diuen, perquè es veu que està mal dit dir-ne vikingos ara, o el que sigui, i llavors et fan com el canvi. És com quan veies pel·lícules americanes en català, on quan llavors sortien, pues, hispanos, llavors seguien parlant en castellà, i a l'anglès era el català. Doncs en aquest cas, pues, està bé. Llavors és una sèrie que... està bé, perquè si no estàs llegint en suec i després continuen parlant en un idioma que no entens i no ho pilles, que estan parlant en un idioma diferent. En canvi, així, pues, sí que te'n dones compte que hi ha hagut un canvi de registre, i està bé.
Molt bé. Beforeiners, una sèrie de la...
Aquesta és HBO. Bueno, i també hi ha la cinquena temporada de Ballers, que és la sèrie que fa La Roca, en la que és un antic jugador de futbol americà, que, bueno, està bé. És aquesta, bueno, dels culs a la piscina i tot això.
Exacte. Doncs això, la setmana que ve més, suposo que hi ha a l'estudi Lisa, a la pel·lo.
Sí. Igual canviarem el nom a la pel·lo una altra vegada. Ja ho explicarem.
Sí, ja ho explicaré. Doncs això, setmana que ve a la pel·lo, amb més temes aquí a Mossega la Poma. Adéu-siau a tothom.
Adéu.